El PSUC i la transició democràtica a Sant Cugat són l'eix del nou treball de l'historiador santcugatenc Jordi Casas, a qui avui hem convidat al Connectats perquè ens faci 5 cèntims sobre el seu nou llibre. Jordi, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara t'acabes de creuar amb el Pablo, amb el llibreter.
Va entre llibres, ja m'agrada això ja.
Sí?
I m'ha dit que va bé la venda, o sigui, també.
La teva, sí, la del teu llibre?
Sí.
Va bé?
Sí, jo crec que ho he vingut uns quants, bueno, estic content.
Explica'm què és el que t'ha portat a escriure un llibre com aquest.
Bueno, m'ha portat a escriure, en primer lloc, evidentment, el rerefons és la meva condició d'historiador, no?, que m'interessa tot el que sigui història, i, bueno, si és història de Sant Cugat, potser encara una mica més, no? Però, sobretot, el que m'ha portat era que, remenant i ordenant l'arxiu del SUC que tinc a casa, em va semblar que, bueno, que tenia prou material com per fer un llibre. A més, hi vull fer, com dic en el pròleg, un petit homenatge, un petit recordatori i homenatge a les persones, als homes i les dones que van viure la transició, que van viure aquells moments complicats, difícils, i que van donar el millor de si perquè aquest país passés el blanc i negre, el color, i, bueno, i aconseguís un règim democràtic més o menys homologable com amb els països del nostre entorn. No? Llavors, aquesta voluntat de fer aquest petit homenatge, aquest petit recordatori, la meva vocació com a historiador, i el fet de que jo vaig viure aquells fets i des del SUC, doncs tot això m'ha fet que m'hagi decidit escriure llibre.
És un llibre escrit en clau local, únicament?
És un llibre escrit en clau local, sí. A partir del material del SUC de Sant Cugat, efectivament, i el títol en aquest sentit no enganya. Ara bé, encara que sigui en clau local, molta gent s'hi pot sentir identificada, no? Perquè si tu estaves al SUC a Gràcia, o en un poble petit, o Sant Martí de Provençals, és evident que hi ha molts paral·lelismes. Mm-hmm. És a dir, quan jo parlo de comissions obreres, o parlo de les associacions de veïns, o parlo de l'Assemblea Democràtica, que és la delegació de l'Assemblea de Catalunya als barris o a les localitats, és evident, o l'acció unitària entorn de l'11 de setembre, tal. És evident que hi ha paral·lelismes amb qualsevol altre poble, ciutat o barri de Barcelona, per entendre's, no? Ara, els continguts són estrictament santcugatencs.
I el relat comprèn, tu marques un període des del 75 fins al 81, això significa que segueixes un ordre cronològic o destaques
sí,
fets?
Primer anava a dir, per què aquestes dates? Jo he posat el 75-81 perquè, bueno, considero més o menys que és el període al qual podem parlar de la transició en sentit estricte, no? El 75 és quan mor en Franco, i el 81, bueno, és quan ja s'ha fet les eleccions al Parlament de Catalunya, els municipals, i ja s'ha tancat el cicle institucional, no? A part, de totes maneres, el llibre hi ha dades a partir del 72, eh? Vull dir, a partir del 72 ja hi ha dades, el que passa és que he posat aquestes dates simbòliques en el títol, 75-81. Per què cau 81? 81 cau per dos motius. Un d'àmbit nacional, que és quan a partir de la RAN del 5è Congrés, el gener del 81, el SUC entra en crisi, i s'acaba dividint a finals d'aquell any, i per tant el SUC passa a ser una altra cosa, i és un altre període que si en cas algun altre historiarà, jo no crec. I a més el 81 també coincideix a l'any en què es consolida una nova majoria de govern a l'Ajuntament de Sant Cugat, en la qual ja no és el SUC, arran de la crisi que va haver entre el PSC i el SUC, que també explico en l'últim capítol del llibre.
Mm-hmm. Quin va ser el pes i el paper del SUC en aquest període Sant Cugat?
Jo crec que va ser a veure, he de dir en primer lloc que evidentment no pretenc anar al llibre ni molt menys, i també ho dic, dir que el SUC ho feia tot a Sant Cugat ni molt menys, perquè el gruix, com ara, no? Ara potser més encara, el gruix de les persones que es bellugaven, no? El teixit associatiu, amb els seus veïns, amb una entitat cívica, cultural, la majoria no estaven afiliats a cap partit. Per tant, pretendre que els partits, i en concret el SUC, tenia una preponderància, seria fora assenyat. Ara, si és veritat que sobretot a la segona meitat dels anys 70 el SUC va ser molt important a Sant Cugat. Pensem que és el partit que tenia una major organització, o sigui, entorn de 140 militants amb un Sant Cugat de 20 i pico mil habitants, i que tenia una presència al teixit associatiu important. A les associacions de veïns, tant al sector d'estació com sobretot al monestir, amb entitats de caràcter cívic i cultural, evidentment a la Unió Local de Comissions Obreres, ja tenia una presència molt significativa. I després, a partir del 79, ja va tenir uns bons resultats a les eleccions municipals. A l'abril del 79 treu 4 regidors de 21 i un membre de la Junta de Veïns de l'entitat local menor de Bellveig, per tant, és un partit amb una presència important i amb una activitat en el teixit associatiu, entre els joves també, per exemple, entre els 74 i 75 creen el grup de jovent de la Unió, que fa moltes activitats. Vull dir que va tindre, o sigui, a veure, sense exagerar, no s'entendria la vida cívica i sobretot política de la segona meitat dels anys 70-74 sense el SUC.
Com s'explica, doncs, el canvi que es produeix al 81?
Canvi, quin sentit? El govern municipal?
Sí, en el govern municipal, però sí. Parles d'aquesta època com una època d'esplendor.
Sí, sí, sí. No? Sens dubte, els anys 70 és els anys del SUC més esplendorós. Organitzativament, en capacitat d'elaboració política, presència de teixit associatiu, presència institucional, sense cap mena de dubtes. A veure, la sortida del SUC, si és que això la pregunta del govern municipal, realment va ser lamentable, en el sentit de que injusta, diria jo també, pel paper que hi ha jugat el SUC, però bé, va ser una cosa que es va anar congriant durant uns mesos. És a dir, el SUC des de bon principi, una de les coses que va discrepar amb els socialistes, que tenien majoria, tenia l'alcaldia, l'Àngel Casas Boladeres, és la negativa dels socialistes de crear comissions informatives, comissions que ja venien funcionant i que avui dia funcionen als ajuntaments i que funcionaven a tots els ajuntaments. I, clar, això feia que cada partit es tanqués al seu departament estanc i que llavors tu no poguessis intervenir mitjançant les comissions informatives, que és que per això, que és pel que serveixen, una miqueta en la política global de l'Ajuntament, no? Encara que no estiguis urbanisme, a través de la comissió informativa d'urbanisme, independentment de que siguis l'equip de govern o l'oposició, pots participar dels debats d'urbanisme, o de cultura, o d'ensenyament, o de sanitat. Bé, aquesta negativa va anar enredint les coses. També el SUC criticava la poca dedicació d'alguns regidors, en concret de l'Àngel Casas, que era una bellíssima persona, però era un alt executiu d'una multinacional i no podria dedicar el temps que el SUC considerava que requeria ja l'alcaldia de Sant Cugat, no?, en aquells moments. Tot això va fer que les relacions anessin a mal borràs, i el novembre del 1980 l'Àngel Casas es retira de les delegacions de competències a tots els partits que estaven aquí de govern, que són el SUC, a Convergència i Unió també i el regidor independent. A partir d'aquí comença un altre procés de negociació, però hi ha un moment que la cosa encara s'esquerda més, que és quan es fa una nova concessió de la recollida d'escombraries, la nova empresa no se subroga als treballadors de l'anterior que queden a l'atur i que fan una acampada, amb tenda de campanya tot davant de l'Ajuntament, i en un ple que el SUC planteja que pugin o vol acompanyar els treballadors al ple perquè expliquin la seva problemàtica, l'Àngel Casas diu que no és pertinent i suspèn el ple. A partir d'aquí ja les relacions van enrarir i quan es forma un nou govern municipal el SUC ja no hi forma part, Unió Democràtica tampoc entrarà perquè discrepa del funcionament de l'Ajuntament i quedarà un govern bàsicament PSC i Convergència i el regidor independent. I el SUC ja, per diferents motius i després Iniciativa per Catalunya, ja no tornarà a formar part de l'equip de govern de Sant Cugat.
Comença la davallada. Comença la davallada.
Bueno, la davallada no. Primer per aquesta falta d'entesa amb els socialistes, que es tornarà a repetir l'any 83. L'any 83 hi haurà el SUC passarà de 4 a un regidor, però serà un regidor encara necessari per formar majoria amb els socialistes. I, bueno, hi ha un acord previ per votar a Oriol Nicolau d'alcalde, donant-li una cartera al regidor del SUC, però al final, no vull dir qui en va ser responsable ni com, es va avortar aquest acord i el SUC no va formar part d'aquell govern, malgrat que va donar el vot a l'Oriol Nicolau, no? I després ja guanyarà Convergència i Unió i després ja Iniciativa ja no hi entrarà, però no per socialistes, sinó perquè governarà Convergència i Unió durant 32 anys.
Clar. O sigui, aquí hi ha un canvi ja de
de cicle polític.
Exacte, exacte.
O la majoria política, per ser més rigorós.
En el llibre també parles i fas una pregunta. El PSUC santcugatenc diu un partit en crisi permanent?
Bé, el títol no enganya una mica, no? Si vas llegint el llibre no enganya. No, a veure, què hi vol plantejar aquí? Crec que aquest és un tema important per un partit de les característiques del SUC. Sí, malgrat el que he dit aquí, que el SUC tenia l'organització més potent en quant a partit polític, tenia una presència de teixit associatiu important, té un percentatge de vots que ronda entorn del 19%, molt estable, vull dir, en totes les eleccions està entorn del 19%, i aconsegueix 4 regidors de 21, malgrat això, quan tu llegeixes la documentació del SUC, no? La que es discuteix i s'aprova en les conferències locals, veu sempre un nivell d'autocrítica molt gran. Oh, hòstia, que no funciona, que els militants no participen
prou...
Però això
passa normalment amb l'esquerra, no?
No, que no estem prou presents en el teixit associatiu, que no sé què, que no complim els acords... Clar, dius, ostres, és una certa paradoxa, no? Que, cony, com a partit, dius, home, funciona, ningú se li pot dir que no va, que vagi malament, i en canvi, aquest nivell autocrític tan elevat. Clar, però això té una explicació. És a dir, que és el que jo dic al llibre. El SUC es plantejava canviar la realitat. El SUC es plantejava arribar democràticament al socialisme, el qual volia dir que havia d'haver una societat organitzada, amb capacitat crítica i disposada a mobilitzar-se per determinats objectius. Clar, i qui havia de tensionar això? Qui havia de ser el nervi de tot això? Doncs havia de ser el SUC. El SUC havia de ser el nervi aquest que tensionés la societat i que empenyés cap a canvis que, no, que avancessin cap a una major democràcia política, social, econòmica... Però clar... Si el SUC fallava perquè la militància no donava prou resposta o considerava que no estava prou activat, fallava tot. Llavors, d'aquí aquest nivell tan autocrític, és que no donem la talla, no sé quantos, quan mig des de fora dius, home, potser no n'hi havia per tant, no? Per això ho he posat en interrogant i després ho intento explicar en l'epígraf aquest.
En el pròleg, Jordi, dius que la veu de l'historiador i del militant dius se sent ben poc. Que has volgut ser discret. Jo no sé si és difícil quan formes part de la història que estàs explicant. És difícil prendre aquesta perspectiva?
A veure, diverses coses. A veure, jo he intentat, només al final, amb un d'allò, dic, bueno, ara parlo com a militant, ho dic, ara parlo com a militant i tal. Jo he intentat fer un llibre com a historiador. I també, quan dic que com a historiador també sense gaire protagonisme, perquè he tirat molt dels textos. És a dir, m'ha interessat reproduir el que s'escrivia i el que es deia en aquell moment.
Documents,
no,
exacte, documentació.
No, interpretar-los també, contextualitzar-los, però no donar un llibre d'opinió a l'historiador, no, opinió. L'historiador interpreta, llegeix la documentació i la dona a conèixer la gent, no? Per tant, en aquest sentit, he intentat ser objectiu, no? El Pierre Vilar deia que no està renyit el rigor històric està enamorat o tindrà un gran efecte per l'objecte que estudies, no? Era el cas d'ell amb Catalunya, no? El Pierre Vilar sentia un amor cap a Catalunya i tal, i cony, ens va explicar en termes rigorosos històrics la Catalunya del segle XVIII, o sigui, una cosa està renyida amb l'altra. Ara, jo sí que he tingut un problema, no ha faltat objectivitat, que el llibre és bastant objectiu, sinó que com que jo vaig viure molt activament i amb responsabilitats importants en el SUC en aquells moments a Sant Cugat, clar, m'havia d'esmentar moltes vegades.
I com ho has fet?
Bueno, llavors això em creava a mi un malestar. I, hòstia, és que sembla que hagi escrit la meva autobiografia.
No parlaries en tercera persona?
No, sembla que escrit la meva autobiografia, no? O un llibre a major glòria del Jordi Casas. Llavors, intentava no posar noms. Però, clar, llavors em deien, quan vaig donar el llibre a llegir gent com el Mota o gent que va viure aquell moment, em va dir, home... Has de posar noms, no? Home, però és que hi ha aquest... Ah, escolta, però si t'has de posar, t'has de posar. Bé, llavors m'he posat una miqueta més. I llavors, el dels noms ho resol amb uns annexos on he posat llistes de noms a la gent que formava part dels comitès locals, delegats a les conferències, etc. Per donar-li... No cara, bueno, cara sí que se li don a uns quants a les fotos, no? Però almenys per donar noms i cognoms a la gent que protagonitza el llibre. Però sí, aquest problema ha existit. De dir, clar... No et qüestiona l'objectivitat, si ets mirament seriós, però dius, hòstia, és que... Hòstia, això de tindre que esmentar...
És que estàs a l'amanida, estàs a la salsa.
Sí, això de tindre que esmentar una pàgina així també, hòstia, a mi em creava un cert neguit.
I abans comentaves que el llibre, de fet, sorgeix de posar en ordre tota aquella documentació que tu tenies a casa, però m'imagino que no ha sigut l'única documentació. T'has hagut de nodrir, de buscar fora?
A veure... La documentació estrictament del SUC, bàsicament, a l'arxiu que jo tinc, que és el meu, més el que va heretar Iniciativa, que ha estat tot junt i que algun dia haurà d'anar a parar a l'arxiu municipal, no? Perquè és el propi, el dia que ens posem d'acord i tal. Bàsicament, el gruix surt d'aquí, també de l'Arxiu Nacional del SUC, que està a l'Arxiu Nacional de Catalunya. O sigui, l'Arxiu del SUC a nivell de Catalunya està... Sí. També, és curiós, coses de Sant Cugat que no teníem a l'arxiu d'aquí i l'he trobat a l'Arxiu del SUC, eh? Vull dir, és increïble el que es pot arribar a trobar. I després també he tirat de l'Arxiu Municipal, per exemple, amb una revista, que no sé si els dels mitjans ho sona, que es deia Vallèpolis.
No. Ah,
Pues, bueno, que algun dia algú hauria de fer un treball sobre aquesta revista. Aquesta revista es va sortir, crec que va començar a sortir el 74 fins al 80 i pico, i durant aquells anys venia a ser l'òrgan oficiós de l'Ajuntament, de l'Ajuntament franquista i postfranquista, del Llenjós. Però, clar, era l'únic òrgan local i té molta informació. I aquests, si els veia polis aquells anys, me'ls he llegit tots.
Ja has trobat alguna perla? Alguna... Sí, algun document que diguessis, ostres, això...
Al llibre hi ha alguna perla, sí.
Sí? Podem avançar una...
D'opinió. A veure, per entendre's una mica... home, literalment no me'n recordaria, però per entendre's una mica, diguem-ne que podria estar a la revista a la línia d'UCD, no? I el govern, i molt pro Llenjós i pro Ajuntament, no? Llavors, tot el que... Evidentment, des dels partits hi havia molta crítica, o des del successorisme hi havia molta crítica a l'acció de Llenjós, no? I la revista això li repetejava, no? I bueno, o sigui, home, ja, quan surt, per exemple, el primer número de La Forca, que és, li dic un capítol, que és l'hora d'expressió del suc, que va començar a sortir a l'octubre del 76, quan surt el primer número, com que es fotava Llenjós, a la revista Vallà Pura i Sur i ens deixa parir i tal i qual, bueno, i després expressions despectives, no? Per exemple, quan es presenta l'Alternativa Democràtica a Sant Cuat a la Unió a l'abril del 76, en una sala plena de gom a gom, i algú planteja que, bueno, que per aconseguir la democràcia, que per fer el que allà es diu s'ha d'aconseguir la democràcia, i que la democràcia passa pels quatre punts de l'Assemblea de Catalunya, no? I la gent s'adhereix als quatre punts allà posats en peu, el Vallà pues, diu, i salió un personatge d'una delegació de Barcelona de l'Assemblea. O sigui, absolutament tot d'una manera... Com si no sabés de què va l'Assemblea de Catalunya, en plan despectiu. Sí, sí, hi ha coses d'aquestes que jo... Les...
Joies que trobaran els lectors d'aquest últim treball del Jordi Casas, el PSUC i la Transició Democràtica Sant Cugat del Vallès 1975-1981. Jordi, gràcies.
Espera, digue'm, deixa fer el problema.
Va, però que ràpid, llibre, que s'ha d'acabar el programa.
Els llibreries de Sant Cugat, Paideia, Alexandria i Celler de Llibres, sí? O també es pot adquirir els dilluns de 7 a 2 quarts de 9 al local del Gel. Plaça d'en Coll,
grup d'estudis locals. Sí, senyor. Gràcies, Jordi, per la visita. I a vostès, fins demà, a les 4:04. Nova edició del Connectat serà la de dimarts. Gràcies a tots. Bona tarda.